L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, escoltar el cos, amb Lara Terrades i Lourdes Reina. Senyores, ben retrobades, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Com podem escoltar més i millor el nostre cos, Lara?
Doncs jo crec que el primer que hem de fer és parar una mica, perquè anem molt ràpid, fem moltes coses i l'acció moltes vegades ens desconnecta de la sensació. Llavors, poder parar, poder sentir... Quan sentim el cos, també tenim molta més informació de saber què necessitem. Per exemple, si portem un dia molt atrafegat i són les 10 de la nit i encara hem de posar la rentadora, moltes vegades, i el que jo veig, a mi també em passa, que és com que la ment governa tota la situació, no? I és com, encara he de fer això. Llavors, si ens parem abans de posar la rentadora i li preguntem al cos, com una conversa interna, tu què necessites, potser el cos ens dirà descansar. No? Llavors, jo crec que estem en una societat que el descans està totalment infravalorat, però per mi el descans és la porta a la sensació. Si jo estic tot el dia activada, no podré saber què necessito.
Clar, el cos mai ens dirà necessito fer la rentadora.
Bueno, potser si ha descansat i està tranquil i feliç, potser dirà, vinga, una mica de moviment amb rentadora i potser fins i tot et poses música i t'animes. Però sí que és veritat que fem servir el cos en una manera, jo crec, també capitalista. O sigui, el fem servir per funcionar. He d'assolir aquest objectiu, he de fer això, tinc tres coses a fer... I clar, no ens parem a sentir si això ens ve de gust. I el venir-nos de gust també està, per mi, molt poc valorat, perquè de vegades sembla que siguem ganduls o gandules quan no volem fer alguna cosa, però jo crec que el paradigma està canviant ja, i això es veu en les següents generacions, com que ens hem esforçat molt. I llavors hem abocat el cos, jo crec que grans dosis d'exigència, i això ha generat molta tensió, molta desconnexió, i llavors com està en un cos tens i rígid, perquè és un cos que funciona, no ve de gust. I llavors com més estic aquí, menys m'escolto, i més poder té la ment, més poder té el perfeccionisme, i menys força té l'energia orgànica, que és el que circula pel nostre cos, i que en el fons és la nostra pròpia naturalesa.
Clar, ens ha passat factura al cap dels anys, eh? Tota aquesta exigència i treballar amb aquest mode de productivitat, Lourdes Reina.
Sí, tal qual. Jo tinc poc a afegir a el que ha dit la Lara, però també reitero, i estic molt d'acord amb ella, que és l'atenció, no? L'altre dia estava llegint un informe d'una universitat dels Estats Units, que ja no em recordo de quin era, però deia que en una dècada hem perdut un 44% d'atenció, la humanitat. Per tant, sense atenció no hi ha una possible connexió amb el cos. I a més, la gran dificultat és què vull jo ara? O sigui, aquí apel·lo a la intel·ligència corporal, que és un altre tipus d'intel·ligència que no és pas la cognitiva, no? És a dir, el contacte amb els instints. És a dir, jo puc saber què és el que vull, però potser no el que és segur per mi. I això és molt, molt, molt fort en aquest moment que vivim ara, no? És a dir, sabem què volem i anem per allò, però allò és segur per mi? En aquest moment de la meva vida, no? Aleshores, jo crec que l'atenció, per exemple, el fil conductor que per mi em serveix quan estic en un estrès és veure la meva respiració. La meva respiració ja m'indica on estic. Si tinc una respiració alta, si tinc una respiració entretallada, o la tinc profunda, o la tinc ben arrelada, sento la meva pelvis, sento les meves cames, sento els meus peus que estan al terra. Aquí ja m'indica on soc, no? Inclús si estic parada, no? Jo estic sentint que el meu cos de forma orgànica s'està balancejant en un intent d'una forma d'acollir-me també, no? Una forma d'assegurar-me també. Els nens també ho fan, això, que van cap endavant, cap endarrere. I es regulen, el sistema nerviós regulatori.
També el que para el seitai.
El seitai, exacte. Mm-hmm. Sí, exacte, no? És a dir, jo crec que el punt d'entrada per mi és la respiració, no? En el dia a dia, parlo en el dia a dia, si jo puc escoltar la meva respiració, que a vegades no es pot, també, vull dir, hi ha vegades que anem tan atrafegats que no podem ni escoltar la respiració, però si som capaços d'entrar en aquest procés d'escoltar la respiració, ja tenim un pas bastant gran donat.
Sí, també començaries per la respiració, Lara?
Ah, doncs jo començaria per una altra banda, que per mi és una cosa que també relaciono molt amb l'expressió de l'agressivitat i de les emocions, que és la mandíbula. Per mi és una brújula. O sigui, jo quan estic en un lloc i veig que m'estic desconnectant, que no estic sentint, el primer que faig és afluixar la mandíbula. Perquè, segons la meva experiència, és com la meva primera clau de pas que connecta ment, cap i cos, que cos és emoció i instint. Llavors, quan jo apreto la mandíbula, és com que faig un tall i no permeto que l'energia pugi i baixi, no? També, quan som petites i petits, moltes de les nostres expressions emocionals han estat censurades per la cultura en la que vivim. No cal que haguem viscut grans maltractes, o sigui, l'educació convencional. I llavors això fa que diferents parts del nostre cos es tanquin. I la primera que obrim per mamar, per relacionar-nos amb la mare, per parlar, per plorar, és la mandíbula. I la primera que tanquem també és la mandíbula. I llavors com no podem expressar perquè no ens ho permeten. I llavors això està connectat amb altres parts del cos, que per això a mi m'ha ajudat tant la mandíbula, que és el següent punt on es connecta, que és el diafragma. El diafragma també podria dividir el cos de dalt i de baix, emocions i instint. Llavors, quan afluixo a dalt, afluixo a baix, no? Com és a dalt, és a baix. Llavors, quan afluixo el diafragma, a mi també m'ajuda a poder connectar amb un altre tipus de respiració. No? Llavors, jo faig aquest camí, jo crec que tots són vàlids, absolutament, no? La cosa és com que cadascú pugui trobar un lloc de referència. I també hi ha un altre punt que tu has dit, Lourdes, que per mi també és molt, molt important i que donem molt per fet, que és poder sentir la gravetat. O sigui, com a cos físic que som, estem atrets i atretes per aquesta força, no? Sempre hi és, però què passa? Que quan nosaltres estem molt a la ment, tota la nostra energia puja cap amunt. Llavors aquí tornarem a tancar aquestes claus de pas, que són diafragma, mandíbula, el coll, el pit. Per què? Per no enterar-nos del nostre pes. I quan tu no t'enteres del teu pes, no tens la informació de que estàs en el cos. Llavors diem això que ens estem volant, que estem molt a la ment, no? Llavors per això va molt bé, com tu també has dit, no?, que jo treballo molt amb els peus, és sentir els peus a terra, sentir que la meva pelvis està realment arrelada, perquè com a espècie mamífera que som, perquè això també sembla que de vegades ho perdem, no?, necessitem saber on estem, la nostra posició, no? I això ho fem a través del pes. El pes ens permet orientar-nos. I quan el nostre sistema nerviós està orientat, no hi ha aquest estat de perill, de no sé on estic i no sé qui sóc, no? Com que hi ha una referència, que en el fons és la referència de la que totes i tots venim a la panxa, no? Dintre de l'úter, allà estàvem amb aquest pes, amb tota aquella aigua. Després algú et sosté. Llavors, deixem-nos que la terra ens sostingui, no?, com aquest lloc de confiança i de fisicalitat.
Avui a l'Ofici de Viure, escoltar el cos. Diu el doctor Mario Alonso Puig: el nostre cos envia constantment missatges encriptats, com si fossin jeroglífics egipcis. La ment conscient no pot entendre què significa ni tampoc no li interessa gaire saber-ho. La idea és clara i és que ens costa escoltar el cos, potser perquè simplement no el volem escoltar o potser perquè durant molts anys hem tapat el que ens deia. Diu Maria Alonso Puig, amb referències a la cultura egípcia i ara a la pedra Rosetta, que aquesta pedra, ella refereix al cos, conté un missatge encriptat de sentiments i necessitats, de sentiments que no han pogut ser adequadament expressats i de necessitats que no han estat adequadament cobertes.
David Herbert Lawrence. La vida només és suportable quan el cos i l'ànima viuen en perfecta harmonia. Existeix un equilibri natural entre tots dos i es respecten recíprocament.
Soc el doctor David Ponce i avui us parlaré una mica sobre la importància d'escoltar el cos. Com deia el filòsof Nietzsche, el cos i fins i tot el dolor és un gos guardià de la salut. molts cops deixem d'escoltar el nostre cos perquè la medicina i la farmacologia ens ha medicalitzat massa. La importància d'escoltar-se i saber que el cos té un llenguatge propi és de vital importància per saber interpretar-ho. Molts cops intentem buscar, com hem dit, amb els medicaments o amb altres substàncies, fins i tot l'alcohol, el tabac i altres substàncies per treure'ns estrès i ansietat. Si fem cas al nostre cos, té un llenguatge propi i ens ajuda cada dia a saber visualitzar i escoltar aquells signes que ens porten cap a una bona salut. Deixar de menjar quan toca, meditar, relaxar-nos i sobretot l'exercici físic i la meditació ens poden ajudar a entendre què és el nostre cos el que ens està dient.
Recordo que la Lourdes Reina ja fa anys, abans de la pandèmia, ens havia acompanyat en diferents programes parlant-nos de les cuirasses emocionals. Suposo que te'n recordes.
Sí, però més enllà de la cuirassa emocional, és a dir, sí. La cuirassa té una component emocional, una component física, una component psíquica, per tant, és tot un complex, un conjunt, no? Parlant abans de com escoltar el cos, no? Jo en aquests moments tinc un mapa psicocorporal que segueixo al doctor Wilhelm Reich, no?, en tot el seu procés d'ergonomia. Aleshores, ell parla com a una primera cuirassa, la més profunda, que es pot crear inclús in útero, fins als 2-3 mesos, i a partir d'aquí ja s'afegeix la cuirassa oral, no?, que comentava abans la Lara, no?, d'aquesta tensió a la mandíbula. I així són com 7 anells que ell va baixant, no?, com per exemple el coll, el tòrax, el diafragma, l'abdomen, la pelvis. I per mi va ser molt clarificador entrar en aquest procés del doctor Reich, no?, perquè em donava un fil conductor des d'un tema més psicoanalític i a la vegada corporal, no? És a dir, Wilhelm Reich, si recordeu, és el deixeble de Freud, que es va atrevir a portar el cos al divan. Aquell moment a Viena va ser una locura, això, no? És a dir, què fa aquest home, no? De fet, el van fer fora del Col·legi de Metges. I per mi va ser trobar-me amb aquest treball, amb aquesta obra del doctor Reich, no? Va ser donar-me un plus en veure, a unificar aquesta part psíquica, emocional i física, no? Des d'una vessant científica, inclús, no? I és interessant, per exemple, amb el segment ocular, no? Ja podem veure, per exemple, ara que hi ha bloquejos oculars molt forts que tenen a veure amb aquesta poca atenció externa i interna, també. És a dir, perquè el bloqueig ocular el que porta és una desconnexió a través de la percepció. És a dir, tenim un sentiment, però no sabem que tenim un sentiment, una sensació. Per tant, hi ha sensació, però no percepció. I són coses diferents, no? Aleshores, aquí per mi és important, és dir, com està aquest primer segment ocular? Jo, els meus alumnes també, no? Ho vivim, això, a les classes setmanals, no?, que van fer tot el seu procés. En el moment en què el segment ocular comença a alliberar-se, comença un altre tipus de relació amb el mateix. Comença el tipus de relació on jo sé de forma instintiva. I aquí és com retornar aquest punt d'instintiu de quan naixem, no? I per mi és el punt on comencem a tenir cura de nosaltres mateixes, no?
Sí, en el nostre dia a dia, per això, l'audiència que ens està escoltant i que no està introduïda en aquest treball, què pot fer per prendre consciència de parts del seu cos que li estan donant una informació des de fa anys que ella no escolta?
Sí, sí, sí. Mira, jo crec que si ho fem una mica simple, amb el segment ocular, jo us recomano sempre mirar lluny. Estem ara en un moment en què sempre estem mirant de prop. Llavors aquí es comença un bloqueig ocular. Llavors és mirar lluny, si és possible, natura, mar, molt millor. Això ja, d'entrada, el segment ocular comença a relaxar-se. I aquí un altre tipus de percepció. Llavors, clar, depenent d'on jo el cos comenci a parlar, no? És a dir, no és el mateix que comenci a parlar en el tòrax, a la pelvis, a l'esquena i quin lloc de l'esquena.
Sí,
no?
És curiós el llenguatge que utilitzes, eh? Que el cos comenci a parlar.
Sí, que comenci a parlar. És a dir, bueno, i perquè comenci a parlar hem de tenir una escolta, una escolta activa. És a dir, jo tinc dos remeis quan estic en un estrès. Primer, caminar. No se sap on, m'és igual, jo camino. Llavors s'ordenen les idees. I la segona és tirar-me al terra. Com jo sempre treballo al terra amb els meus pacients i els meus alumnes, i jo porto molts anys treballant amb mi mateixa, no?, a través del cos, jo m'estiro en el terra i començo a escoltar-lo. I em predisposo i dic, ok, a veure què fem, cap on anem, no? Digue'm cap on anem, llavors jo faig aquest moviment o aquest altre moviment, etc etc. Llavors, a partir d'aquí, vale, ok, jo et segueixo, però realment hi ha una rendició, eh? Mm. Això és un treball de 20 anys, no és d'un dia, eh? O sigui, no és d'ara, de dir, vale, ara sí, ja està. Així és que, per mi és, ok, jo t'escolto, anem.
Lara, què en penses de tot el que estàs sentint?
Que m'encanta, perquè estem molt, molt alineades. Jo també vinc de la mateixa escola reichiana i per mi també el descobriment del mapa dels segments corporals va ser un tresor. I jo també crec que això que tu estàs explicant, que és fruit de molts anys, quan diem la paraula escolta, sembla una paraula molt senzilla, però en realitat és una cosa molt profunda i estic molt d'acord que això es va cultivant amb el temps, perquè com que estem tan separades i separats de la nostra essència, d'aquesta naturalesa del cos, quan tu t'estires a terra i li dius al cos cap on anem, això no és tan fàcil de fer, perquè llavors apareix la ment, que diria, mou-te cap aquí, fes allò, aixeca't que has d'anar a fer a no sé què. Que llavors, jo crec que és molt important com a base de la nostra salut i, a més, tal com està canviant la humanitat, com poder tornar a sintonitzar amb aquestes sensacions. I moltes vegades quan entrem en aquesta sintonia, que pot ser caminant, pot ser estirada a terra, pot ser meditant, i entrem a sentir què li està passant al cos, moltes vegades el que jo em trobo amb els grups també és que la gent em diu, bueno, és que el que estic sentint no m'agrada. No? Llavors millor que tornem a tapar. I per mi aquí la invitació és, bueno, quan no t'agrada, com tu pots crear un cos suficientment present per sostenir el malestar? Perquè quan nosaltres entrem en contacte amb aquestes parts que estan o insensibilitzades per al trauma, perquè el trauma el que fa és dissociar-nos, totes les persones tenim un nivell de trauma a la nostra vida i ens separa de la nostra matèria física i energètica, quan nosaltres tornem a entrar en aquest contacte, totes aquelles emocions que no hem viscut, que han estat interrompudes, per això s'ha creat un trauma, volen sortir. És com que no desapareixen, estan allà, no? I llavors, clar, quan jo em paro, faci l'exercici que faci i deixo que hi hagi aquesta predisposició, aquesta obertura, llavors el meu cos dirà, que allò no ho vas plorar, que allò no ho vas cridar, que aquest mal al fetge està tornant perquè aquella ràbia no la vas dir, no? Clar, llavors, tot això per mi és com, jo ho veig com un túnel que s'ha de traspassar perquè les emocions que estan afincades en el cos, el que necessiten és ser viscudes i processades. I llavors nosaltres, com a persones portadores de tota aquesta energia, el que necessitem fer és aprendre a contenir i a sostenir tot això. Llavors, quan jo acompanyo la gent en els treballs corporals i s'obren sensacions d'angoixa, de ui, això que m'està passant no sé què és i no ho controlo, vale, doncs anem als recursos. Peus a terra, deixa't sentir que estàs aquí, que no està passant res, sent la gravetat. Llavors, com anar creant recursos perquè aquestes sensacions, que podrien ser abrumadores si no sabem com gestionar-les, puguin trobar el camí de sortida i realment el trauma, que és el que fa insensibilitzar i rigiditzar tot el nostre cos, pugui fer el seu camí i que llavors aquella emoció ja no tingui res pendent, i això el que fa al final és el que sempre diem, que és volem estar presents en el moment actual, no? Llavors, quan hi ha coses pendents, coses, vull dir, emocions, processos, que no les deixem sortir a través del cos, no podem estar presents, perquè en el nostre sistema nerviós ens estem defensant de situacions, persones, coses que ens han passat, que no ens han anat bé, i encara estem en aquest estat d'alerta. alta. Llavors, jo convido molt sempre, i com que aviso prèviament també, no, de quan parem i movem el cos, potser surten coses desagradables. Però això no vol dir que això no estigui funcionant. Tot el contrari. Això vol dir que estem alliberant, perquè el nostre cos necessita descarregar-se.
Sí, amb el tema de, que comentava últimament la Lara, no? Sobre el tema del descarregar-se, no? Hem de pensar que som un organisme que pulsa, com la natura, com l'atmosfera. Pulsa, és a dir, es contrau i s'expandeix. Es contrau i s'expandeix. Per tant, quan el cos està en segments acuirassats, aquesta pulsació deixa de ser. És a dir, un puesto que l'energia vital havia de passar i no passa, per tant, deixa aquesta funcionalitat, deixa de ser funcional i ja no s'expandeix, se contrau. Per tant, si no s'expandeix, no sent el plaer de viure, el plaer de qualsevol cosa, i tampoc les emocions, és a dir, queda, el que jo dic, queda congelat, el cos es congela, no? Llavors, parlant del que deia la Lara, aquest descongelament que va passant s'ha de fer també a poc a poc, perquè si imagina't que des del congelador treus una cosa, la poses en aigua calenta, es destrueix tot. O sigui, aleshores s'ha de fer a poc perquè la persona es pugui anar familiaritzant amb el que va sorgint, mica en mica, poc a poc. Jo no soc partidària de... Jo he fet teràpia, també més agressiva, però jo no soc partidària de fer unes catarsis enormes per poder flexibilitzar la cuirassa. Finalment, és una flexibilització de la cuirassa, no tant un ja no tinc cuirasses, no podríem viure sense cuirasses, en absolut, en aquest món. Per tant, és una flexibilització de la cuirassa que per mi s'ha de fer mica en mica, suaument, i que donar a la persona aquest plus de plaer perquè pugui sostenir el dolor.
Ara mateix, com podem saber quines cuirasses ens estan fent la guitza? I disculpa la pregunta, que és molt reduccionista, perquè ja sé que ara no podràs respondre en poques paraules, no?
Ara aquí, a qualsevol persona? Qualsevol persona, doncs, per exemple...
Començar-ho a intuir, no?
Com a pot ser per un dolor físic, qualsevol part del cos, pot ser per una molèstia petita, pot ser per una dificultat de dormir, per una ansietat, pot ser també per un tema de desgana de viure, no? De depressió. Aquí hi ha algo que ja no funciona.
Lara.
Sí, estic molt d'acord amb tot el que dius. Per mi també els símptomes tenen a veure, símptomes entre cometes, perquè tot això que tu has dit, Lourdes, és molt més obvi i es pot nombrar, no? Però quan estem en estat de supervivència, o sigui, que anem d'una cosa a l'altra, que no podem profunditzar, que no podem ser persones creatives, que per mi la creativitat és com un indicador de salut i de benestar i de cuirasses musculars relaxades. Perquè si jo estic apretada internament, tot això que tu has explicat, és com que estic mirant a veure com puc sobreviure en aquesta situació. Que això, el sistema nerviós vol dir lluita, o sigui, poso límits, dic que no, o el que sigui, o fugida, em retiro. No? Llavors, si estic en aquestes dues posicions internes, no puc permetre'm el luxe, entre cometes, de ser una persona creativa, expansiva. Llavors, quan obrim aquestes cuirasses, jo ho veig molt en les persones que acompanyo, com que arriba molta informació, com que de sobte, bueno, de sobte no, gradualment, diuen, vale, ara ja sé que vull fer la vida, ara ja sé que això que estic fent no em satisfà, com és que he estat vivint en aquesta situació tant de temps? O sigui que podem tornar a agafar aquest poder, que per mi s'expressa amb la creativitat, del que volem fer i de qui som. Si estem amb les cuirasses tancades, doncs anem fent com podem, no? Que més o menys tothom vivim així. Però bueno, la cosa per mi també és el que tu deies, no, Lourdes, com anar-ho flexibilitzant, i la feina per mi no rau en arribar a algun lloc, sinó en ser capaç de gestionar aquesta flexibilitat. De vegades em tancaré més, de vegades m'obriré més, però puc anar fent aquest va i ve. El tema ve quan estem totalment fixades només en un extrem, no? Que estem sempre tancats i tancades i a la defensiva, per exemple.
Aristòtil. El cos és l'instrument de l'ànima.
Amb la Lara Terrades, alguna vegada hem esmentat aquí el programa La Punyoteràpia, que vol dir teràpia amb els punys, per dir-ho així.
Sí.
Que en el fons explora l'expressió de la nostra força interna. Podem conèixer els efectes beneficiosos de l'agressivitat conscient, dius tu, que ens cal per viure plenament. Podem aprendre a posar límits, desbloquejar l'expressió de la veu, trobar-nos amb la nostra pròpia vulnerabilitat. La punyoteràpia és una de les formes en què tu treballes tot això que estem dient.
Sí, és un dels apartats, diguéssim, en què abordem conjuntament amb un altre company que es diu Roberto Laurieri, que ell és fundador d'un mètode que es diu Consciència de la Veu, i que realment el que fem és desbloquejar tota la musculatura de la por, diguéssim, la musculatura del trauma, o sigui, tota aquesta coraça muscular que estàvem nombrant, que s'ha quedat congelada, retraiguda, com per sota de la nostra energia vital, i el que fem són exercicis psicocorporals per anar obrint tots aquests espais. Llavors li vam posar aquest nom de punyoteràpia perquè ell i jo entrenàvem a casa seva, i llavors ella anava fent exercicis amb guants de boxa per anar-me obrint la coraça muscular del diafragma. I un dia jo vaig sortir de casa seva tan pletòrica que em venjava el món i li vaig dir: a veure, Roberto, això ho hem de compartir, ho hem de treure de casa i que més gent es beneficiï. I com que l'exercici va venir d'aquest gest que fèiem amb els guants, perquè tots dos fem arts marcials, doncs va venir per això. També hi ha una part molt important en l'expressió de l'agressivitat, que són les extremitats, o sigui, les mans, les cames. Quan nosaltres agafem alguna cosa, això és energia agressiva, o sigui, que anem des de nosaltres cap al món a servir-nos d'allò que ens fa falta. I quan hi ha alguna cosa que no ens va bé, posem les mans simbòlicament, no?, amb el gest del límit, tota la musculatura del braç, el colze, omòplat, tot això està molt relacionat amb l'energia agressiva. O sigui, quan hi ha tonicitat i podem accedir al món i agafar allò que necessitem, això és energia agressiva, no? Llavors, amb molts anys de fer teràpia, persones i veure processos, una de les dels patrons molt recurrents que jo anava veient, i més amb dones, i també és el meu, ha sigut com reprimir aquesta energia, no? I llavors jo em vaig donar compte, després de molt de temps, de que hi ha una confusió molt gran a l'inconscient col·lectiu entre agressivitat i violència. I moltes dones en aquesta cultura hem reprimit l'expressió de l'agressivitat perquè s'ha mal entès com que llavors ets violenta, no? L'agressivitat és una energia vital que ja naixem amb aquesta energia. O sigui, un nadó quan plora està sent agressiu perquè està expressant cap a fora alguna cosa, no? Llavors, no, que el que nosaltres busquem és recuperar aquesta expressió sana, perquè en el fons és una energia igual que l'energia tendra, que estaria com a l'altra polaritat, que és l'energia d'anar cap a dintre, saber què em passa. L'energia agressiva ens permet anar cap a fora i poder ocupar el lloc que nosaltres ocupem a la vida, no? Quantes vegades també amb l'expressió de la veu no diem el que pensem, per por al rebuig, per por a l'abandonament. Llavors, com que tenim traumes infantils i ferides que han condicionat l'expressió de ser el que nosaltres som. I per mi recuperar l'energia agressiva és recuperar aquesta essència.
Com a psicòloga, on arribes amb el treball amb el cos que no pots arribar amb les paraules?
Molt més lluny.
Molt més lluny.
Molt més. És que a mi em segueix sorprenent l'abast, perquè jo segueixo rebent teràpia corporal i hi ha situacions que dic: uau, si això ja ho he treballat de dalt i de baix, i el meu cos expressa un altre lloc de profunditat amb aquell tema. Perquè el que jo veig és que la ment inconscient està totalment instal·lada en els nostres teixits profunds. I quan tu ets capaç d'anar obrint perquè estàs en un espai de confiança, perquè tens recursos per sostenir, llavors dius: uau, aquesta emoció que estava allà dintre tan guardada i tan negada i tan... I jo era tan ignorant d'això, de sobte surt un plor, un malestar, que després allò, aquella informació que estava totalment guardada i cristal·litzada en el cos, permet que visquis altres àrees de la teva vida amb molta més llibertat i amb menys culpa. Llavors, jo crec que la paraula és important perquè podem elaborar, però és una part molt petita. Jo diria que és el 5%, i el 95%, per això a mi el treball amb el cos no em deixa de sorprendre, és com, bueno, és com una font inesgotable. No?
I jo a la teva consulta no imagino, no deus tenir un divan i la persona quieta i estirada, no?
Tot el contrari. Val. Jo parlem 5 minuts, bueno, ara ja no faig individuals, només faig grups, però quan feia individuals era, vale, parlem 5 minuts, vale, ja està, anem de peu, i llavors comença tot el viatge, no?
Sí. Sí, estàs d'acord, Lourdes, amb que la ment inconscient està instal·lada en els teixits del nostre cos?
Sí, totalment, l'inconscient somatosensorial, no? Està tot integrat aquí en el cos. Jo porto molts anys treballant amb el cos i rebent teràpia també en un principi més verbal i després ja em vaig donar compte que realment és el cos qui tenia la resposta de la meva història, no? Del relat. O sigui, jo sempre pregunto, quin és el relat de la persona, el relat corporal de la persona que tinc davant, no? O sigui, quan ve una primera persona, una primera consulta a la persona, no? I em dona un relat.
Bueno, tu de seguida, no, totes dues, no? Deveu un fer relat. Una radiografia directament, no? Instantània.
És inevitable.
Sí, és inevitable. Però llavors hi ha un relat, no? És el relat explicat, no? Que li han explicat a aquella persona. I després hi ha un relat corporal, el cuerpo como relato, jo sempre dic el cos com a relat. Això sí que és com anar desgranant, i és preciós, perquè finalment la persona s'explica verdaderament la seva història. No la que l'explica, no? Tendim a dir que la nostra història és la que ens ha explicat la família. Però potser no és aquella. És a dir, el 100% de les vegades no és aquella. Aleshores, tenim un altre tipus de relat. I aquest relat que està en el cos és el que crec que la Lara i jo podem acompanyar, no?, aquestes persones a que trobin aquest relat profund i personal que els anirà explicant el cos. I crec que és aquí on està el punt, no?
I és una feina molt llarga? És un procés molt llarg d'anys?
No necessàriament. En el meu cas, tampoc és un psicoanàlisi de 7, 10, 12 anys. No, tampoc és això, en absolut. No. Justament perquè el cos ens ajuda moltíssim, no? Si tot fos verbal, seria molt delicat, però el cos, justament, realment, ell vol estar alliberat. Ell no vol tenir les cuirasses allà que li impedeixen l'energia vital circular amunt i avall. Llavors, no és molt llarg.
Sí, cal recordar que, com diu la psicòloga Raquel Aldana, moltes malalties són el resultat o la conseqüència directa d'un cúmul d'emocions reprimides durant un temps. Sí. No? I moltes vegades, bé, quan diem escoltar el cos, si aquí ens acompanyés, no, algun professional de la fisioteràpia o de la medicina, no, ens dirien, bé, atenció als símptomes, que ens estan donant molta informació.
Sí.
Vosaltres aneu més enllà dels símptomes.
Sí, també perquè 2 i 2 en el cos no són 4. És a dir, perquè hi ha una teoria, una branca més psicosomàtica que diu, bueno, si et fa mal al costat dret de l'espatlla, vol dir que el teu pare o la teva mare... Jo no he pogut verificar això. És a dir, amb diferents puestos, un dolor o una cuirassa, una contracció muscular, la persona ha viscut una cosa i l'altra persona en el mateix puesto ha viscut una altra. Per tant, aquí és una mica segons el que hagi viscut la persona.
Sí.
Pel que fa als símptomes, Lara?
Jo el que diria, i també lligant amb el que has preguntat abans, si és molt llarg, perquè això és una pregunta que em fa molta gent, de, bueno, en quantes sessions, no? Jo crec que no és molt llarg i que té molt a veure amb aquest tema dels símptomes, perquè per mi el treball de cos té molt a veure amb aquest concepte que ja hem parlat alguna vegada, que és l'alfabetisme corporal, que és com jo puc interpretar els missatges del meu cos. I és com aprendre un idioma, és aprendre un codi, no? I llavors, quan jo vaig aprenent aquest codi, puc fer una cosa que li diem prevenció. O sigui, no cal que arribi el símptoma, no cal que acabi amb el coll tort i no podem moure perquè tinc una contractura. O sigui, quan jo començo a detectar que tinc cert dolor aquí, dic, ah, vale, és que estic molta estona a l'ordinador, aquesta feina que he d'entregar m'està tensant molt, m'estic exigint molt. O sigui, com poder fer una correlació entre el símptoma, la senyal del cos, quin significat pot tenir això segons el que jo estic vivint i com ho estic afrontant, i què puc fer perquè aquesta cuirassa, en lloc d'estar-se apretant més, pugui anar-se obrint, no? Llavors, per mi hi ha un concepte molt important també quan acompanyo, que és l'autonomia. O sigui, cada persona estem a dintre del nostre propi cos, i el que a mi em serveix potser a tu no et serveix, i a la inversa, no? Llavors és com a través d'aquesta, d'anar afinant aquesta escolta, d'anar entenent aquest codi, jo puc desxifrar aquest jeroglífic, que m'ha fet molta gràcia aquesta frase d'abans. Quan tu vas entrant en contacte amb aquest idioma, ja no és un jeroglífic, perquè tu ja vas entenent el que el cos t'està dient i, per tant, ja saps què necessites per no arribar a un extrem. Jo me'n recordo abans de fer treball corporal que em quedava moltes vegades clavada de les cervicals a punts com que no em podia moure. I jo sé, doncs, que això tenia a veure amb el meu patró, amb el meu caràcter, i clar, tenia com tot el mapa mental fet, però fins que no vaig poder com aterrar a dintre la meva fisiologia i biologia física de per què jo arribo a aquest lloc. Llavors vaig anar com observant què feia abans, i llavors vaig aprendre a tractar el meu cos amb un altre ritme que feia que jo no arribés a aquest punt, no? Que per mi això també és un factor que de vegades ens costa en la societat en la que vivim, perquè estem com molt exposades i molt acostumades i acostumats a anar a un ritme que no és el ritme natural del cos. Llavors això va en contra de tots aquests processos, i fins i tot això al final, portat a l'extrem, evidentment pot desencadenar malalties.
Sí, la pregunta del milió és: quin és el ritme natural del cos?
Cada un té un. Exactament. L'altre dia una alumna deia: és que per fi m'he donat compte que el meu cos té un ritme i jo el volia posar més ràpid del que el que podia fer ell. Aleshores, després és tot un aprenentatge anar baixant aquest ritme, no? És a dir, vale, doncs aquest ritme és aquest, el meu cos té aquest ritme, doncs m'adapto a aquest ritme. Un altre cop és la rendició. Per mi la paraula clau és la rendició.
Durant la rendició,
la rendició al cos, al que davant el cos. No? Mm. I això, pues, és un aprenentatge continu, on hores d'ara també per mi. És a dir, m'estic passant en una cosa i no m'estic donant compte, i en un moment donat apareix algú que dic, aquí sento un malestar, no? I llavors ho haig de deixar. Ho haig de deixar perquè jo vull deixar-ho per veure què passa aquí, no? Què és el que va sorgint d'aquest malestar, que no sé què m'està passant, però comença un malestar. En el moment que comença el malestar, jo necessito parar i dir a veure què està passant aquí.
O sigui, des d'aquest punt de vista, del de la rendició, Lourdes, les regnes de la nostra vida les té el nostre cos, no pas la nostra ment.
Sí, totalment. Sí.
Sí, evidentment, ja no li faig la pregunta a la Lara, perquè ja sé la resposta.
Sí, estic totalment d'acord. I tant.
Sí, total.
Bé, doncs aquí el temps és qui té les regnes del programa, i ho hem de deixar aquí. Molt ben entès que hem fet una introducció també a la vostra feina, i que qui estigui més interessat pot trobar informació a xarxes socials o al vostre web, Lara Terrades, Lourdes Reina. Ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure.
Gràcies.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies.